Escolti, iaia, fes, faci el favor, sisplau, de no pujar-se aquí a la, sobre la, de la taula. Escolti, sap que li dic? Que està en una actitud que no m'agrada gens, jo me'n vaig cap aquí a fer un cafetet, a veure si em fa un cafetet la Gemma, farem un cafetet i vostè presenti, perquè, escolti, és que em té, com em té avui, escolti.
Que dies ara, escolta, a veure, va, senyores i senyors, benvolguts amics i enemics, apastres, morinots, si som i truites del Baix Montseny. Gent, som aquí, ja hem arribat, teco! Fes el favor de venir, home, ja ha fotut el camp aquest, escolta. Bueno, aquest és, sens dubte, el programa que estàveu esperant. Posa't i fulles, una teràpia ecològica contra l'avorriment. Si això t'agrada, doncs mira, pots formar part de la nostra família i si no t'agrada, doncs posa't i fulles, eh? Bueno, avui és 28 de febrer, s'acaba això o no s'acaba, no? Perquè avui es viciesto, oi que sí? Mira'ls, s'estem fent dos cafès allà i passen de tot. Bueno, jo estic fart, jo me'n vaig, eh? Jo me'n vaig, que o entres ara mateix o jo foto el cap, escolta, ja.
Escolti, iaia, ja estic aquí, oh, és que escolta, Gemma, bueno, mira, deixa'm el cafè per aquí i ja després ja veurem si el fem o no el fem. Bueno, avui farem un programa curiós perquè ens van trucar, ens van enviar un parell de mails i ens van dir, no hay que mentir, no hay que mentir nunca, i ens van dir, noi, que podries tornar a posar l'entrevista que ella amb el senyor d'Atrapa, lo que ens va agradar molt? Sí, però jo sé en realitat quina és la cosa. El que volen és que tornem a regalar els vales d'Atrapa-lo, que hi havia dos vales de 30 euros cadascú per fer un viatge o per anar a fer un dineret, o per fer el que et doni la gana. Això, si no, podeu consultar la web d'Atrapa-lo.com, que ja veureu en què consisteix això dels vales. Nosaltres el que farem és tornar a posar-vos l'entrevista, l'entrevèstia, que vam fer amb Ignacio Sala, amb Nacho Sala, que és el director de màrqueting i fundador... Bueno, cofundador, perquè van ser quatre o així, cofundador d'aquesta gran empresa que és Atrapa-lo.com, que va, sembla que va començar amb 200.000 pessetes, no?, de benefici, i ara 200 milions d'euros, escolteu, o sigui que jo crec que és sòlida. Jo li llogaria el pis al senyor Atrapa-lo, li diria, bueno, va, escolti, a veure, ensenyi'm la nòmina, no, home, no parlem de diners, perquè el més important és que es dediquen a fer feliç a la gent, no? Sí o no? No, i tant que sí, doncs escolteu, aquesta nit... Us deixem aquí l'entrevèstia amb aquest senyor tan meravellós, bon amic i un bon home. I, escolteu, no tinc res més a dir. Després parlarem una miqueta de la passió d'Esparreguera, ja parlarem amb el Jaume Navarro, farem la pregunteta de la passió d'Esparreguera, a veure si us animeu a contestar-la, I ens envieu un correu, ja sabeu, que podeu sempre contactar amb nosaltres a través de radio@santceloni.cat. I ens envieu totes els vostres problemes, les vostres pretensions, tot el que vulgueu, demaneu diners, demaneu escudella i cardolla, ja sabeu que aquí us donarem tot el que vulgueu, però feu el favor, veus? Feu el favor d'escriure'ns. També sabeu que estem amatent, ja ho sabeu, al 107.7, que això és .7 Ràdio Sant Celoni, que aquest programa és el Posa't i Fulles, que avui és 28 de desembre i que este any és bisiesto. Com que no? Ai, de febrer? Ai, què he dit? De desembre? De desembre he dit? Oi, la mare que ens va parir. No, clar, perquè, clar, he dit, com l'entrevista va ser gravada el 27 de desembre, que, per cert, vam parlar abans amb el Cagatió. No sé si us en recordeu, que el pobre estava cicatritzant. Doncs, bueno, i aquell programa val la pena escoltar-lo. Ja sabeu que podeu escoltar a la ràdio en directe, la carta, Ràdio La Carta. Ja podeu escoltar els programes de... Ai, és que no puc més. Vaig tan accelerat que no tinc temps ni de respirar. Mira la iaia, escolta. Iaia, faci un favor.
Calla, nena, escolta! Deixa'm fer el cafè!
Bueno, tranquil·la, no passa res. Doncs això, us deixem amb aquesta entrevèstia i que la disfruteu i la gaudiu com la vam gaudir nosaltres al seu dia. Au! Fins ara, morinots! L'entrevèstia, l'entrevèstia. Tenim aquí el senyor Nacho Sala, que ell és cofundador o fundador d'Atrapa-lo.com, I, bueno, és un plaer tenir-te aquí, que hagis vingut fins a Sant Celoni, des de Barcelona, que has trobat gaire trànsit avui? No, no.
Tot molt ràpid.
Has pogut aparcar, ara no hi ha la zona aquesta blava, ni vermella, ni groga, ni tot això, perquè, clar, aquestes hores ja no surten els funcionaris a treballar, perquè, escolta, no fos cas, no? Ah, és una broma de mal gust, aquesta, eh? Bueno, primera pregunta. A veure, què és Atrapalo.com?
Atrapalo és un portal d'internet que la nostra missió és que la gent gaudeixi del temps lliure.
Així mateix?
Sí. Home, després pots dir que està ple d'ofertes per gaudir dels espectacles, dels hotels, per viatjar, per redescobrir la teva ciutat, i tot això al millor preu.
Això és el que podríem dir que és Atrapalo.com. Avui en dia hi ha una diferència entre la idea original i el que és avui Atrapalo? O sigui, quan vau concebre Atrapalo.com, quan es va fundar i avui el que és exactament això el que volíeu fer?
Jo diria que sí, perquè en essència som un equip de gent que estem, doncs, treballant des de que ens aixequem fins que anem a dormir, doncs correm per la xarxa per trobar aquelles ofertes i poder-les servir a la gent perquè el poc temps que tenen lliure, doncs, que el puguin gaudir al màxim. I aquesta ha estat l'obsessió des de que el vam muntar el 2000 fins avui.
O sigui, i en què consisteix exactament en totes aquestes ofertes? Ens podries fer així a gran, uns 5 cèntims de quin tipus d'ofertes podem trobar?
Doncs aviam, nosaltres les sabem distingir de dues maneres, si et quedes o si marxes. Si et quedes, pots redescobrir, doncs, on estàs, doncs, a lo millor, doncs, fent un recorregut per la teva ciutat, a lo millor redescobrint, doncs, les mentides arquitectòniques, per exemple.
Les mentides arquitectòniques?
Sí. O fent, doncs, un recorregut per, en aquest cas, per Barcelona, doncs, de la Sombra del Viento.
Ah.
O assistint a un concert, a un espectacle, que el trobaràs millor de preu sempre, perquè nosaltres el que fem és parlar amb els proveïdors i els diem, escolta, aquest dia que tens una mica més fluix, perquè no fas una oferta? I així trenques l'estacionalitat. I així, d'aquesta manera, tothom content, no? Perquè el que està muntant l'espectacle o el concert, doncs, té ple, i el consumidor final, doncs, pot gaudir d'una oferta que d'una altra manera, doncs, no tindria accés.
No podria o no tindria accés.
I així, doncs, fan ple tots els dies i atraiem gent, doncs, que a priori potser no s'havia plantejat aquell dia, doncs, gaudir d'aquell espectacle i sí que ho fa, no? Què més coses? Doncs també hi ha...
Deies de sortir fora, també, no? O sigui, hi ha una part, el que és quedar-se a casa, que és espectacles, de fer un tomb per la ciutat...
També hi ha moltes activitats dintre d'una ciutat, com tipus spa, espais urbans, allò, massatges...
Això també ho toqueu, i restaurants i hotels també a la pròpia ciutat, no?
I restaurants, sí. I hotels és una manera molt interessant de redescobrir, doncs, la teva oferta, l'oferta que hi ha hotelera dintre de la teva ciutat, no? Que moltes vegades hi ha restaurants boníssims que pertanyen a hotels i que la gent, doncs, no cau,
no els coneix, no? Perquè ara preguntaré, és una tonteria, si vius a Barcelona, anar amb un hotel a Barcelona? Ho fa la gent? No sé, jo no ho he fet mai, però segurament,
doncs,
hi haurà algú, no?
T'ho recomano.
Sí?
Sí, allà on vulguis.
Perquè dius, jo si visc a Barcelona, perquè me'n vaig a un hotel? Home, ja ho sabem, perquè vas a un hotel. Però vull dir que hi ha moltes raons, però vull dir, independentment d'això...
Sí, home, és una manera també de redescobrir, doncs, aquells indrets de la ciutat, que hi ha gent que fa, doncs, milers i milers de quilòmetres per gaudir d'un hotel amb unes vistes peculiars, diferents. Nosaltres estem apostant molt per redescobrir la teva ciutat, allò que dius. Escolta, per aquest carrer, doncs, passo cada dia, cada dos per tres, i ara resulta que aquí hi ha tot un grup de japonesos que s'han fet milers de quilòmetres i estan descobrint, doncs, o les botigues centenàries, no?
No, clar.
I que d'alguna manera, doncs, quan tornes a casa dius, m'estimo més aquesta ciutat. I després, si marxes, doncs, hi ha aquí per tots els gustos i per tots els pressupostos. Des d'una escapada, allò que dius, doncs, mira, m'interessaria...
És veritat, que ho veus, que teniu allò de les escapades.
Sí, allò, agafo el meu cotxe i marxo cap aquí i aquí hi ha moltes ofertes. És molt interessant també veure com la gent entén avui dia les escapades. Abans, doncs, com viatjaven abans, per exemple, doncs sabíem molt clar el destí, les dates i amb qui anaves, no? Avui això ja no està tan clar.
És com
clar.
Més improvisat, un poc més... És una aventura, sí o no?
És una aventura, no, una mica, perquè moltes vegades el destí l'acabes escollint per l'experiència que viuràs en aquell destí, i no tant pel destí en concret. O sigui, no és allò, marxo a la Costa Brava o marxo a Toledo. No, marxo a passar un cap de setmana per fer una cata de vinos.
Ah, vale, vull dir, hi ha activitats. Me'n vaig a Llavorsí, allà al Pallars, no sé on sé.
I això és el gran què, perquè cada vegada les activitats estan més relacionades amb l'oferta turística que pots gaudir aquell cap de setmana, aquella escapada. I ens trobem doncs, amb activitats molt, molt interessants, com l'altre dia estava veient una oferta a Trapelo que posa cap de setmana de trenzado d'Esparto.
Què dius?
I tu dius, ostres, és alguna cosa que no m'havia plantejat mai.
Ah, doncs a mi m'agradaria veure-ho.
Oi que sí?
Ja s'ha après a fer trenzado d'Esparto? Ah, no, no has anat encara. Però es pot aprofitar pel cabell, això, per les teves filles? Allò d'agafar el cabell de la teva filla i fer un trenzado d'Esparto? Bueno, depèn com tingui el cabell, també, no?
Home, això el té molt castigat, potser sí.
Déu-n'hi-do, pobre, no, ara l'he fet aquí, no. Una mica... Escolta, pregunta tonta, així ràpidament, que no està dintre del guió que ens ha fet aquí avui el Queco Pujol, no. Que sóc jo, clar. Mare de Déu, m'ha sentat malament el bullit avui. Tu ets consumidor de Trapelo? com?
Esclar que sí.
Sí, no? Clar, sí. Que podries dir, no?
I tracto predicar-me l'exemple. Vull dir, els caps de setmana tracto de marxar molt sovint por ahí i redescobrir molts indrets, perquè jo tenia ja l'afició de viatjar i amb Atrapalo, doncs mira, ho tinc molt més fàcil.
Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, com va néixer Atrapalo?
Doncs Atrapalo va néixer en un bar.
Què dius ara?
Sí, perquè és la manera on neixen les bones idees. Quan tu estàs en un ambient absolutament distès, amb amics, sense la pressió de que d'allà ha de sortir alguna cosa, doncs surten les bones idees.
Quants estàveu allà en aquell moment?
En aquell moment estàvem dos.
Dos persones, dos éssers humans. Dos i llavors éssers va ser allò típico, no? Com diria la Olaya. Escolta! Dóna'm un tros de tovallà i dóna'm un bolígraf! Calli, iaia, escolti, mira, escolti que t'hem portat aquí avui un convidat molt maco, que ens explicarà com ha fet. Però ara que ho ha dit la iaia, és veritat allò, aquella cosa de sempre, no? De, porta'm una servilleta d'estes, no? D'aquestes que no serveixen més que per expandir-se la grasa, perquè no, de veritat,
va ser així, eh? Va ser així. O sigui, com estàs a la feina? Doncs mira, estic una mica cansat perquè tinc un jefe que és un plasta, que no sé què. I tu com estàs? Doncs mira, també estic motivat, però de vegades sí que m'agradaria muntar alguna cosa per mi i pel meu compte i tal. Escolta, doncs per què no fem una llista d'un projecte, de projectes que se'ns puguin...
Ah, sí, va fer una llista de projectes.
Sí, sí,
on és aquell tovalló? Perquè, escolta, déu-n'hi-do.
Va fer una llista, sí.
Sí?
I una d'aquestes idees era la llavor d'Atrapalo, no?
Quina va ser?
Hi havia un projecte que havíem presentat a una... Jo treballava un servidor d'internet i que vam presentar doncs, a una cadena de cinemes i els hi proposàvem que aquelles butaques que no havíem aconseguit vendre, que perquè no les venien a un preu promocional. I es van dir, això en el cine no es pot fer.
Ah, sí?
I per què? Doncs perquè hi ha les majors, després estan els exhibidors, els distribuïdors i tal, 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 són uns preus pactats i no podem fer-ho, no podem agafar un preu. I un dilluns que ningú va al cine, doncs posar un preu a meitat de preu, no?
I preferien tenir dues persones aquell dia al cinema abans de baixar el preu.
Sí, bueno, perquè és un el cinema és un sector molt tancat, bueno, molt... Sí, que està molt decidit des de lluny, no?
Yeah.
I llavors aquesta mateixa idea vam dir, escolta, però per què no l'apliquem a la resta d'espectacles? Per què no l'apliquem
al teatre, per exemple?
Als teatres i aleshores vam fer un PowerPoint allà, un PowerPoint...
Existia el PowerPoint el 2000? Sí,
que existia, sí.
Ah, sí?
I anàvem allà al nostre ordinador cutre, als proveïdors, i els dèiem, escolta, això tindria sentit per tu? Si avui tens una desocupació del 50%, em donaries aquestes butaques que no has vengut a mi a un preu promocional i jo faré alguna cosa per internet i aconseguiré que la gent vagi.
I clar, que et deien, si tant!
Home, i això em costarà. Bueno, si no,
ah, sí, bueno, clar.
Et costarà si ve gent. Si no ve gent, no et costarà gens.
O sigui, tu deies, per exemple, el dimarts tens 1.000 butaques i només tinc aquí 30 o 40 persones. Noi, et queden, jo què sé, no? 960, no?
Amb l'avantatge que això ho podies decidir 4 hores abans que comencis la...
Què dius? I llavors et deien, bueno, si tu m'ho omples, jo et dono un percentatge, no? I us portava a vosaltres un percentatge,
sí.
I aquesta persona omplia el teatre, però clar, a quin preu? O al 50%, o fins i tot a 5 euros, o a 2 euros, o millor al 80%.
El preu que decideixi el
fins i tot alguna vegada gratis, fins i tot, no? El millor, no? Perquè li convenia per fer publicitat de l'obra, el millor de l'espectacle, no?
Això mateix.
I llavors, si no venia ningú, vosaltres...
No cobràvem.
No cobràveu. Però, sí, clar, això és un tracte molt maco en aquells moments, no?
Sí, i a més el pagament també es quedaven molt tranquils perquè es feia la guixeta. Bueno, es feia, es fa, perquè, de fet, ara un percentatge altíssim dels espectacles que estem venent, el pagament és a la guixeta. I donàvem molta confiança, molta transparència. Uh-huh. D'aquesta manera, doncs, va ser molt fàcil doncs, entrar, no?, dintre un mercat que no érem gens coneguts, perquè al principi pensa que no teníem... Érem quatre gats,
què us deien?
Literalment.
Què us deien?
¿Qué es eso de atrápalo? Atrápalo como puedas, atrápalo...
Sí, es reyen sí. I tot, o què?
Sí, home, és un nom curiós, que ara doncs, suposo que la gent doncs, ja li comença a sonar.
Però el nom és bo, eh? Nacho, perdona que et digui, sí. El nom és boníssim. Doncs mira, atrápalo.
El nom també és tan bo perquè se'ns va ocórrer també en un moment de distensió. Era cap d'any, portàvem algunes copes de més, potser, estaven allà preparant el sopar i estaven entre amics. Això sí, portaven 3 o 4 dies omplint folis amb diferents dominis de...
i tot allò,
sí.
No?
I no hi havia cap que ens convencés. I llavors vam sentir doncs, la televisió de fons, un anunci de Colònia, i que deia, atrapa-la, no sé què, no sé quantos, tal, tal, tal. I vam pensar, atrapa-la, atrapa-lo, atrapa-lo. És exactament el que estem buscant.
Però és que és supersenzill.
Un nom que pugui transmetre doncs, dinamisme, que avui està, però potser demà no.
Exacte.
Que pugui...
I tant. Urgència, el caràcter aquest d'urgència, no?
Això mateix.
Aconsegueix l'oferta ja, no? Vull dir, atrapa-lo.
Divertit, i que puguem penjar molts productes diferents. I ja està, i així va néixer.
Que fort. És que és molt bo, eh? A més, el nom, clar, penses, no es podria dir d'una altra manera. Si ara ho penses, ara imagina't que vols fer una altra empresa amb aquest, amb, no? Amb aquest sentit i tal, no? Com l'anomenaries, no?
Home, es podria dir de
sí,
moltes altres maneres.
Però realment el nom és...
Aquest està bé.
I el vau trobar, el nom?
I aleshores es vam trobar amb connexió a internet, vam veure que el domini estava lliure i pum.
Ostres, increïble això, eh? Bueno, procés de negoci.
Són comissionistes.
No, no, em refereixo. Des de la idea de del tovalló, des de la quedada aquesta de cap d'any de vins i tal, i decidir el nom i tot allò, què vau fer? O sigui, què és el següent que fa un grup de gent? Clar, quants éreu?
Bueno,
hi havia aquests dos inicials.
Aquests dos, després van convidar altres dos,
uh-huh.
I aleshores vam dir, escolta, anem a treballar-ho. Cada setmana hem de quedar per les nits, perquè tu...
Clar, vosaltres teníeu les vostres feines.
Sí, clar.
I durant quant de temps vau estar fent això?
Doncs més o menys uns 8-9 mesos.
O sigui, més o menys un any i vau sí. Estar parlant del projecte, no?
Cada setmana ens reuníem i cada setmana doncs, posàvem deures. Vull dir, doncs tu has d'esbrinar com es munta això des d'un punt de vista legal, tu has d'esbrinar temes de competència, tu has d'esbrinar com...
O sigui, ja des del principi vau una mica diferenciar sí. Les àrees que cadascú... I tu del principi... Ja...
Jo sempre màrqueting.
Tu sempre màrqueting?
Sí.
Però tu, escolta, tu què has fet a la vida? Tu no ets advocat, em sembla que m'havies
no,
dit.
No, mai he arribat a ser.
No has arribat, però vas estudiar això,
sí,
no?
Sí, sóc llicenciat en dret, però al llarg de la carrera m'encantaven els ordinadors. I jo vaig pensar, mira, si et dediques al dret et dedicaràs per temes de tecnologia i d'internet i tal. I acabant dret vaig fer un màster a les Illes.
A les Illes?
A les Illes, sí senyor.
Ah.
I vaig pensar, va, anem a provar-ho. I em va encantar. I llavors, abans d'acabar el màster, que estava ja treballant doncs, el que era el projecte final de carrera, ja em van trucar, perquè com tenia un perfil estrany, perquè venia d'Humanitats per una banda, però per altra banda sabia de noves tecnologies i d'internet, doncs de seguida ja em van fitxar per muntar projectes.
Clar. A veure, vau agafar l'època bona de les .com
sí.
I tot això vosaltres, no?
Sí.
Clar, això us va ajudar
no,
també?
O... No, no, aviam.
A veure, explica't, explica't.
Sí, ens hem d'explicar. Atrápalo va néixer quan la bombolla d'internet va esclatar i internet era un desastre i el que s'havia promès doncs, no servia.
Sí?
I tant. El 2000, al març del 2000, internet era una quimera que no valia el que deien que valia. I nosaltres doncs, érem quan vam decidir néixer. Vas dir, escolta, doncs, podies haver escollit un any abans i hagués aconseguit molts més diners per muntar el teu projecte.
Però era dels primers negocis que començava, diguem-ne, a través d'internet completament. Vull dir que només podies accedir a Atrápalo a través d'internet. Només podies comprar a través d'Atrápalo a través d'internet.
Sí, però ja havien hagut moltes fórmules de negoci que s'havien demostrat que no, era quan,
que no funcionaven. Que
sí,
no...
era quan la fallida de Terra... no sé si te'n recordes, l'any 2000.
Sí, i tant.
Doncs, i que els mitjans de comunicació venien plens de notícies dient que internet doncs, era un bluff.
Ah, sí? O sigui que vau ser uns arriscats, uns agosarats.
Inconscients.
Mica. Inconscients?
Sí.
No sabíeu, no hi havia predicció d'això? Ningú deia
mira,
internet serà la bomba? No es veia tot això?
Bueno, estaven tan convençuts que allò havia de funcionar que sentíem una mica el que volíem sentir. I tot i que hi havia quantitat de gent que ens deia que ens equivocàvem, que no era el moment, que hi havia uns jugadors al mercat molt potents, perquè ja estaven doncs, marques molt assentades, amb milers de milions sobre la taula. Bueno, no vam sentir tot això. O no ens vam donar per enterats. Si vam dir, vale, sí, ho entenem, però és que creiem molt en aquest projecte. I vam tirar endavant. I
bueno, aleshores... aquesta és la clau de qualsevol emprenedor, sí. La il·lusió, no? Sí, és així o no? Sí. Ho dic bé o no? El més important és la...
Sí, sí, has de treballar, has de fer un pla de negoci, no has de ser tonto i dir, escolta, ara muntaré aquí una fàbrica de...
Però és important aquesta part d'amor, d'il·lusió amb el teu projecte, no?
Absolutament.
Absolutament.
De passió.
De passió, ara ho he dit. I llavors això què? Quatre que éreu, i clar, van passar aquests 8 mesos, i què vau fer? Vau deixar les feines o què?
Llavors, una de les coses que vam decidir és, quan ja teníem el business plan, el pla de negoci, doncs una mica ja endreçat, vam dir, bueno, ara hem d'anar a buscar calés, què fem? Doncs mira, el primer que hem de fer, amb aquesta situació, que ningú dona ni un duro per projectes d'internet, i menys en el sector dels viatges i dels espectacles i tal, doncs és que hem de donar un vot de confiança. I l'única confiança que podem donar als inversors és deixar nosaltres les nostres feines i dir, escolta, creiem tant en aquest negoci que hem deixat les nostres feines. I estem aquí per llançar això endavant.
I de què menjàveu?
Bueno, aleshores el que vam fer no ens va costar tant des de que vam deixar les nostres feines fins que vam arrencar el projecte. Vam trigar potser un parell de mesos.
Ah, molt bé. Clar, perquè ja ho teníeu escrit, aquests 8 mesos que vau fer com una preproducció, per dir-ho.
Bueno, i també durant tot aquest temps...
Buscàveu
estar...
també...
Sí, vam...
Perquè el que vau fer és aplicar aquesta fórmula mateixa de les butaques, heu aplicat aquest mateix sistema amb restaurants, hotels, viatges...
Ah, això mateix, els hotels que funcionen molt bé a l'estiu, però que a l'hivern no... doncs fes una promoció de totes aquestes habitacions que tens buides, no? I així trenquem la estacionalitat, tu tens a l'hotel a tope tot l'any i hi ha tota una sèrie de clients que gaudeixen del teu hotel doncs a un preu molt reduït.
Sou els primers? Heu estat els primers en fer això?
Aviam, amb aquesta visió de combinar tot un ventall de productes pel temps d'oci, sí. O sigui, restaurants, espectacles, hotels...
Però a part online, a través d'internet. Que potser sí que existeix això...
Amb aquest ventall tan gran, sí.
Els proveïdors, quan ho sentien, quan anàveu a vendre, els proveïdors us deien, què dius? Com esto no se me ha ocurrido a mi antes? O dèieu, ah, no, això ja ho he fet jo, això amb el meu amic, el cunyado...
No, aviam, depèn. O sigui, el sector dels viatges sí que hi havia moltes webs. Sí, estava més trillat, és un sector molt professionalitzat. On nosaltres vam picar molta pedra va ser en el sector de l'oci urbà, que és restaurants, espectacles, concerts, etc. Aquí sí que vam haver d'estructurar molt més el mercat.
Doncs senyores i senyors, estem aquí amb Nacho Sala, és director de màrqueting de Atrapalo.com. Ens està avui parlant d'aquesta empresa a través d'internet, online, Atrapalo.com, segur que heu sentit parlar moltes vegades. I ens estava una mica comentant el procés de negoci, com va néixer Atrapalo, com es va fundar, que es va fundar en un bar, no? Que ens comentava, no? Aquí al Posa't i Fulles, a Ràdio.7 Sant Celoni. No ho diré bé mai, això, Gemma. Esteu només a Espanya?
Ara som un equip en total de 350 persones.
Mare de Déu, 4 replegats que es reuneixen en un bar, amb un tovalló i un bolígraf d'allò. Camarero! En un moment que l'internet estava com tu has dit molt bé, no? Que era una cosa que no creia ningú, que havia estat un bluff, i ara avui en dia han passat 11 anys i Atrapalo, on el trobem? Ho trobem a Espanya?
A Itàlia, França, Xile, Brasil, Perú i Colòmbia. I amb aquest global d'empreses que són Atrapalos en tot el món, doncs vam facturar l'any passat a prop dels 200 milions d'euros.
200 milions d'euros.
I tenim intenció de seguir creixent.
Et podria preguntar, no sé, ja que ho has dit això, una altra dada. El primer any, quan vau facturar? L'any 2000, te'n recordes?
El primer any.
O el primer doncs, dos anys? O quina era la facturació d'Atrapalo dels primers anys?
Molt poquet, potser... Bueno, abans, quan vam néixer encara estaven les pessetes.
Sí.
I potser, no sé, vam facturar molt poquet perquè, de fet, vam començar al setembre i fins al desembre va ser el primer any, com si diguéssim, de vida, que va ser 100 mesos, i potser vam facturar molt poc, no sé, doncs potser 200.000 pessetes.
200.000 pessetes han passat a 200 milions d'euros anuals, senyores i senyors. Us ha afectat la crisi?
Sí que ens ha afectat, perquè la cistella de compra, o sigui, la gent el que ha fet és substituir productes. El que viatjava intercontinentalment, ja ho diré, ho ha substituït per viatges continentals, els que viatjaven al continent, viatges nacionals, el que viatjava per la nació, viatges locals, i els que viatjaven...
El que no viatjava ja no, no fa...
Locals, no, ho ha substituït per concerts, per spas, per massatges, per restaurants, i en aquest sentit s'ha afectat perquè la gent compra més barato, compra més a prop, com si diguéssim, però per l'altra banda hi ha hagut un boom espectacular de tot el que seria l'oferta de gaudir de la pròpia ciutat. Clar. I la gent doncs va molt més als concerts, als restaurants, als spas urbans, a tot el que acaba en teràpia, hidroteràpia, colorteràpia, fisioteràpia...
Sí, sí, ara tot li diuen teràpia, però ara el Positive Fulles, ja ho diem nosaltres, no sé si ho saps, però el Positive Fulles és la teràpia ecològica contra l'avorriment, sí o no? Escolta, quina diferència hi ha entre internet quan vas fundar Trapalo i avui en dia? Han passat uns 11 anys, 12 anys. Com era internet... Bueno, ja ho has dit una mica, ja ho has explicat, era un bluff, etc. Però podríem dir més que internet, com era l'internauta a l'any 2000 i com és l'internauta ara, avui en dia?
A l'any 2000 era un internauta que veia internet quasi com una cosa estranya, aviam si amb molta sospita de que allò efectivament es produís, que aquell hotel, aquella reserva, aquell bitllet d'avió li arribés a casa seva. Avui dia internet ja és una cosa natural. Avui estranya molt trobar-te algú que no tingui pàgina web, si és una empresa, o algú que no tingui correu electrònic, o sigui, és una cosa estranya.
Sí, clar.
I dius, escolta, com que no tens correu electrònic? Passa alguna cosa? Tens algun problema? O sigui, i a l'any 2000 també la gent viatjava d'una altra manera. Uh-huh. Era les vacances de l'agost, en la qual el país és encara doncs, es quedava una mica parat, i avui dia és...
El Ferragosto, que li diuen a Itàlia, per exemple. Ferragosto, no?
I avui dia és un continu. Tothom marxa de vacances en qualsevol moment. Vull dir, de fet, és molt curiós perquè nosaltres, doncs, dintre de Trapalo tenim ofertes també exclusives pels nostres empleats i de vegades doncs, les ofertes més rabioses, doncs allò, demà surt un viatge per 5 persones...
No?
Sí, al Caribe o no sé què, no sé quantos. I veus que la gent doncs, en aquell moment decideix que demà marxa de vacances.
És fort, això, eh?
I això és bestial.
Home, aquest punt d'adrenalina, d'aventura que dona això, clar, ajuda també, no? Una mica.
També forma part de la cultura flash d'internet. I quan dic flash és aquesta cultura de avui rebo una oferta, vale? Doncs de Groupon o de Trapalo o del que sigui, i només dura 24 hores aquella oferta. L'agafes o la deixes passar?
Home, tenim una amiga, ara tenim fem una coral de gospel aquí a Granollers i tenim una col·laboradora que fa una cosa molt curiosa, que no sé si són els dimarts o dimecres, que hi ha uns vols amb uns preus allò ridículs, en plan 10 euros o 12 euros, i amb unes amigues agafen cada dimecres, em sembla que és, i se'n van a les 6 o a les 7 del matí i se'n van a diferents llocs d'Europa o d'on siguis, igual, jo què sé, Amsterdam, 12 euros, i se'n van allà, agafen el vol a les 6 o a les 7 del matí d'aquí a Girona i tornen a les 10 o 11 de la nit. Llavors se'n van allà, van a passejar una mica per allà, se'n van a dinar, fan quatre voltetes, van a veure jo què sé, el museu no sé quantos i tal, i a les 11, 10 o 11 de la nit tornen. I ho fan això doncs, cada setmana, cada dues setmanes. Són unes senyores ja jubilades i tal, però fan això. Llavors,
això és fantàstic.
Tot el viatge els hi costa, doncs, quan van amb cotxe a les 4, si viuen a Granollers, van fins a Girona, el que et costa el peatge, els 12 euros de l'avió, el dinar d'anar a Amsterdam o d'anar a Txecoslovàquia o d'anar on... Però escolta, puestos així, no és broma, no és que se'n vagin, no, o sigui, a lo millor arriben a les 10 del matí o a les 11 del matí tal, però arriben allà tal, i després tota la tarda de compres, o veient museus o veient ciutats o el que sigui tal, i després a les 10 de la nit, 11 de la nit, tenen l'avió. És cansat perquè t'aixeques molt aviat i això, però és molt fort això.
Això,
o sigui,
és,
això és impensable abans. I clar, t'ho expliquen i quant t'hi has gastat? Pues m'he gastat 60 euros, no?
És que de vegades et costa més car quedar-te a casa.
I m'he ido a comer a Amsterdam.
Sí.
És que és molt fort.
És cert.
I m'ho explicava i clar, jo estic buscant el moment, però clar, és que tinc tres fills, que t'has fotut, eh? Tu també tens una bona colla, no?
Una bona colla, sí.
Quants tens tu?
5 fills.
Mare de Déu, senyor, 5 fills té! Escolta, eh? Escolta, i com t'ho fas per conciliar la vida familiar amb la vida professional?
Jo em programo una reunió diària amb cada un dels meus fills, com si fos una reunió professional.
Això fa por, això, una mica, eh? Explica-ho bé, perquè...
Mira, és que...
Així, si fa no por, no jo ho entenc, però fa una mica de por,
Si no tallo, perquè m'agrada tant la meva feina que és que em quedaria allà quasi a viure, no? Aleshores, què és el que faig? Doncs fa molts anys, un pedagog que admiro moltíssim, Joan Valls,
i tant,
doncs que ha escrit un fotimer de llibres i és una persona d'aquelles que la seva vocació és l'educació dels nens, no? I és gran, ha viscut molt i les ha vist de totes, no? I em comentava, mira, les famílies que funcionen és perquè el pare, perquè les mares són més llestes i saben ficar-se per tot arreu i establir aquests diàlegs en qualsevol situació, però que el pare dediqui mitja hora a cada fill que tingui a la setmana en exclusiva. Això a priori tu dius, ah, és senzill, és mitja hora només a la setmana.
Mare meva, mitja hora.
No, no, però has d'agafar el nen, tu portes a una habitació o marxes por ahí o vas a passejar o tal, però que el nen percebi que tot el temps teu és per ell. I llavors parles de com t'ha anat el dia, ell parla de com li ha anat el dia, reviseu els deures i només li subratlles allò que ha fet bé i tot el que t'expliqui ell, tant negatiu com positiu, només li subratlles el positiu. I aquesta és la meva fórmula. Les famílies que això ho han fet, funcionen.
Mitja hora no és molt poc.
A la setmana?
És molt poc, no?
A priori sembla que sí que és molt poc. Però després, al meu cas, jo tinc mitja hora cada dia, perquè són 5 de dilluns a divendres, i els caps de setmana doncs no tinc aquesta reunió en especial. Però si la vols fer bé, perquè aquesta reunió no és una reunió, és un moment de ser-hi. Penses, la prepares, li diré això, li preguntaré per allò...
I l'espontaneïtat?
Tampoc cal portar una agenda, això és molt important també, O sigui, que això passi el que hagi de passar. Per exemple, l'altre dia la meva filla gran, que canta molt bé, doncs em va dir, escolta, la mitja hora que tenim avui la dediquem a un programa que un amic prové doncs, per cantar i tal. Doncs la dediquem a això? I vaig dir, per suposat, vull dir... És temps.
Moments
temps
de qualitat.
De qualitat, que no és quantitat, per això és qualitat, que això és l'important.
Clar, I... amb el pare que arriba a casa i es fot a la tele amb allà, i passa de tot, doncs clar, no? Això ja ni qualitat ni quantitat ni res, no?
I molta gent que no ho ha fet mai i tu dius, bueno, mitja hora a la setmana, doncs em sembla un repte assumible. Però és que després això crea hàbit i ja no serà mitja hora a la setmana, sinó que ja serà una hora i després seran dues. I és la manera de començar a tenir temps de qualitat, que després s'acaba convertint, a més, en quantitat de temps de qualitat.
Jo recordo ara això que has dit d'un, no un pedagog, però sí un terapeuta d'aquests de cursos matrimonials, que en una ocasió, molts anys fa, havia sentit que deia 10 minuts al dia, un dia a la setmana, un cap de setmana al mes. Parlar amb la dona, diu això. 10 minuts al dia, de parlar en sèrio, de seure, mirar els ulls i parlar. Imagina't com estan les coses. O sigui que ja
però
ho
és
diu
el que acabes de dir, o sigui, de que aquells 10 minuts siguin de qualitat.
Clar, 10 minuts de qualitat, no 10 minuts de... Escolta, s'ha de comprar el capra, on sigui, s'ha de fer no
sé quantos... Coses, no parlar de coses.
10 minuts cada dia per tu i per mi, 10 minuts de parlar. Hi ha altres coses, molt bé, però 10 minuts només de parlar. Un dia a la setmana, un cap de setmana al mes. Un mes a l'any, no? Vull dir, és així, eh? Escolta, quina és la clau de l'èxit?
Les persones, de qualsevol cosa. Si tu estàs pensant en muntar un projecte, cosa que animo, que tothom que tingui una idea, doncs que la munti, i es rodeges doncs, amb persones amb virtuts, amb ganes de treballar, amb il·lusió, amb actitud positiva, que és una de les coses que nosaltres més valorem a l'hora de fer un procés de selecció. Actitud positiva, o sigui, potser aquella persona no està tan preparada com la del costat, però és que, bueno, li fa il·lusió aquest projecte.
Perdona que et talli, és que em recordo, me'n recordo d'una anècdota que em vas explicar un dia, que estaves a Trapaló, i em vas explicar que un dia era un dilluns i estaves a l'ascensor i et vas trobar amb un treballador vostre, no sé si m'equivoco, i li vas preguntar què tal, o no sé què, i et va contestar, bueno, aquí, de lunes.
Sí.
I em vas dir, ostres, pues, tu aquí no...
Sí, no...
No és el teu puesto.
Aviam...
Aquí de lunes, no? Com dient, sí, bueno, pues mira, aquí sí, de lunes, no? L'amargura està de tenir que...
Aviam, i tot, també és cert que però... no tots els puestos dintre de l'empresa són flipants i meravellosos i tal. Tu pots fer que sigui meravellós i flipant.
Exacte. Vale?
I aquesta és l'actitud. O sigui, si tu tens una actitud positiva, pots transformar el teu puesto per allò que a priori pot ser un perfil de puesto rutinari amb un sostre i que tal, 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 ho pots convertir en una altra cosa.
Uh-huh.
Però això només depèn de tu. I la gran sort que tenim a les empreses d'internet és que això ho tenim molt assumit, que les coses poden ser el que et puguis imaginar. Perquè constantment estem canviant. O sigui, tenir una empresa d'internet és com una espècie de carrera de 100 llisos, però que a més és un marató. Vull dir, molt que tot el dia estàs a tota castanya.
A tope.
A tope, a tope. I allò que ahir semblava que era d'una manera...
Bueno,
demà
suposo que
a
internet el renovar-se o morir
és brutal.
És, no és l'ordre del dia, sinó del minut, no?
És brutal. Per això, però, clar, una persona amb un perfil de... No, aquest és el meu puesto, aquestes són les meves responsabilitats, jo no surto d'aquí perquè a les 5 se'm cau el boli, no sé què, no sé què, tal, tal, tal. Escolta, no t'estem dient que si a les 5 has de marxar, marxis, però el que sí que t'estem dient és que si el teu puesto tu veus pel mercat, pel projecte, pels clients, que ha de ser d'una altra manera, fes-ho, parlem-ne, i reinventa't.
Aquesta, no?, actitud és, aquí, o sigui, no es veu gaire, vull dir, és una cosa que,
bueno,
és,
perquè jo crec que
és de fora, això.
En
es veu
país...
molt als Estats Units, per exemple, aquesta manera de treballar.
No, però sí que es veu gent que treballa en projectes d'internet, aquesta actitud sí que es veu.
Sí.
Perquè ho viu,
és
això.
És gent jove?
És gent jove, sí, la mitja de treball és molt jove. Però també
però té,
és cert...
té a veure amb l'edat, té a veure...
Jo crec que té més a veure amb... integrar-se en el que és internet.
Amb...
O sigui, si tu tens un tio que estàs entrevistant i que diu que té perfil, que té blogs, que té perfil a Facebook, que munta els seus sopars tal, tal, que està... Normalment és gent molt inquieta, que disfruta de les noves tecnologies. I és gent que, a més, fa servir les noves tecnologies per tenir una vida social molt intensa i molt rica.
És veritat.
És una actitud. I llavors, amb aquesta mena de perfil, és que pràcticament només li has de dir, escolta, l'objectiu és arribar fins a aquella muntanya d'allà. I el tio ja es munta allà els ponts, com ha de passar pels boscs i com s'ha d'organitzar, perquè ja té aquest tarannà. L'altre dia estava llegint un article molt interessant de la gent que juga a videojocs, la generació dels videojocs,
sí,
i que és una generació molt interessant, perquè estan molt acostumats a trobar-se reptes constantment obstacles, saben jugar també, doncs, en grup.
Això sí, perquè, clar... El
i típic... és un entrenament que tenen.
A mi, per exemple, jo no sóc gaire d'aquestes coses, però quan veig els anuncis alguna vegada a la tele, m'agrada més el tipus de consola aquest que t'obliga a jugar amb gent,
sí,
que no el típic aquest que veus el nano allà amb els botons
matxacant allà
a la tele i tal. No crea massa individualitat, això. Jo crec que ja ara, en general, no? Vull dir, l'internet molt maco, molt bé i tal, però no està creant una mica d'individualitat. O sigui, això del Facebook, per exemple... Clar, jo me'n recordo una vegada que hi havia, feia com 20 anys que no veia una persona, no? I la trobo a través del Facebook. I en lloc de dir... Hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estem? Escolta, tal... Ai, perdona, que és que m'estan parlant del chat d'un altre noi i tal, no sé... Home, anem a fer una cervesa, no? Quedem, no? Fa 20 anys que no ens veiem... No. O sigui, em va tallar... I em va dir, ai, perdona, però és que estic a parlar amb un altre. Fa 20 anys que no ens parlem ni ens diem res. No tens cap allò... No sé...
Aviam, jo crec que en aquest cas que expliques
tot, suposo,
en concret,
però...
el problema és de la persona.
Sí, bueno, clar.
Que era, en aquest
però
cas
ens
era
fa
una mica...
així, ens fa una mica així. Internet ens fa una mica freds amb aquest sentit.
Jo crec que tot el contrari.
Ara sí?
Un...
Ajuda a les relacions entre... Sí?
Aviam, és que és el que comentaven abans. Internet no és ni per ensalçar-lo ni per demonitzar-ho. O sigui, al final són les persones.
Clar.
I si tu fas servir una eina tan potent, perquè això sí que és molt potent, d'interacció entre persones com és internet i les xarxes socials, etc., i ho fas servir de manera intel·ligent, de manera positiva, doncs el resultat serà molt bo. Mira, l'altre dia un amic meu, doncs, que s'ha quedat vidu, se li ha mort ara la dona, i em comentava, doncs, que estava buscant parella. I jo li vaig proposar... Bueno, ell ja ho havia fet una mica, però jo dic, escolta, internet ara, amb tot el tema d'aquestes xarxes socials per conèixer gent i tal, doncs tenen coses positives i coses negatives. Al final és com ho facis servir. El que és segur és que pots quedar amb una persona per prendre un cafè i ja tenir un perfil molt clar de lo que li agrada, de lo que no li agrada,
bueno,
de tal, i molts més elements en comú. Perquè al final, si les intencions són serioses i no és allò, o no ho sé, però ja que el matching, que allò funcioni. Que no pas, doncs mira, provar sort d'anar a un bar, aviam si trobo aquella noia que ens...
En aquest sentit ajuda una mica. Passa que a vegades també hi ha molta gent que des de casa, amb l'ordinador, doncs és... gosa fer coses que després en directe potser doncs no diria...
Però m'acabes de donar la raó. Vaja. Al final són les persones.
Són les persones.
No és l'instrument.
I aquí ve la pregunta, llavors. Per tu, en la teva opinió, una persona que treballa cada dia des de fa 11 anys a través d'internet i amb internet i per internet, què trobes que falta i que sobra amb internet? Ràpidament, allò, breument. Aviam. És difícil, eh? Ja entenc que és difícil així ràpidament dir, però ho has pensat alguna vegada o no, això?
Perdona?
Ho has pensat alguna vegada?
No, i m'agrada que em facis aquesta pregunta.
Gràcies.
És una bona pregunta.
Gràcies, gràcies.
Mira, jo trobo que falta, per una banda, més cultura d'internet, i amb això que vull dir, de fer servir bé l'instrument. Per exemple... Quan ens trobem doncs, aquests mails... Que
la gent està aplaudint, eh? des de la peixera.
Sí, ja ho veig, ja.
Està aplaudint, li ha agradat això, eh? O sigui, aprendre a utilitzar bé internet. Perdona, continua, t'he tallat.
Que hi ha gent que la... I això és un tema de cultura, que és un tema que arribarà. De la mateixa manera que al principi la gent escrivia uns mails enormes, supertal, que semblava que estaven allà escrivint una novel·la, avui, si tu reps un mail així de llarg, és que ja
no el llegeixes.
Ni l'obres.
Aprenem a sintetitzar o...?
Jo crec que sí, que aprenem a fer servir l'eina d'una manera adient, no? Això jo crec que falta molt. I què sobra d'internet? Doncs potser potser és la cara de la mateixa moneda. Sobre soroll, molt de soroll, molta mala qualitat, molta gent que fa les cases mal fetes.
Clar.
I que com és una eina molt, molt potent, fan molt soroll.
I els pop-ups i els banners i tot allò, clar.
I continguts de molt mala qualitat. Que és allò que dius, bueno, també tens la gran sort de que pots escollir. No és allò que em connecto a internet a veure què me dan. No, és que tu pots decidir i això és un gran què, no?
Sí, no, és un gran què. El que passa és que, per exemple, en temes d'educació, per exemple, amb els nens o els adolescents o el que sigui i tal, clar, hi ha tota una sèrie de coses a l'abast que abans no hi eren. Vull dir, això... El ràdio oient ho pot interpretar com a bo, com a positiu o negatiu. Hi haurà el típic que diu... Clar, abans hi ha una repressió, no sé què, i ara pot ser almenys, el tenim aquí tot penjat i podem mirar el que ens doni la gana i ningú ens dirà res. Sí, molt bé, d'acord. I després hi ha l'altre que diu, oh, és que ara està tot penjat aquí. Això és un problema, és un atac. Perquè, clar, ho tenim tot aquí i qualsevol veu això, i clar, i hi haurà l'altre que diu, oh, i què passa que lo vea, no? Vull dir, per hi ha això... tot el tema de valors. Falten sí. valors amb internet? Hi hauríem d'haver com més, no sé...
Jo crec que és que, al final, internet, qui ho fa? Doncs no és que si internet té valors o no, al final són les persones,
sí, no,
cop, perdona que em repeteixi
clar,
tant.
És una tonteria el que he dit. Els valors els tenen les persones, no internet, això està clar.
I tu publiques el que vols publicar a internet i si hi ha un conjunt de gent que té valors positius i valors d'aprenentatge o d'inquietuds i tal, doncs tot això es reflectirà dintre del que ofereix la xarxa. Jo el que sí que veig que falta molt també seria... Internet hauria de ser gratis. Internet hauria de ser gratis. Perquè la riquesa que crea internet entre la gent, les oportunitats de negoci, de trobar gent afí als teus gustos i muntar no sé sap què...
Culturalment i creativament, clar.
I el que passa que, clar... inclús tot el tema, l'altre dia també estava parlant amb un emprenedor que té un projecte apassionant, que és trencar els esquemes d'organització social doncs, a través de la xarxa i molta més transparència des d'un punt de vista polític. O sigui, totes les decisions siguin decisions petites decisions, però que molta gent vota cada setmana. Coses, doncs, tota aquesta transparència, que estem molt lluny d'això encara, però que arribarà segur i que una eina tan potent com internet, si la sabem dissenyar, la sabem treure el profit que té, doncs acabarà sent una revolució. Ja està sent una revolució. Ja ara hi ha quantitat de negocis que només, no només atrapa-lo, sinó, per exemple, ens arriba doncs, dues estudiants de Geografia i Història, ens diuen, mira, hem acabat la carrera, tenim aquí rutes culturals per ciutats i les volem vendre. Quina era l'alternativa fa 20 anys? Doncs mira, anar a una agència física, que tangués la persona a l'agència física i muntar allà un paquet o
sí, sí, sí.
Bueno, anar a l'oficina de turisme de no sé què,
o anar a mirar quines excursions feien a l'Ajuntament o a l'oficina de turisme o el que sigui tal.
Doncs aquestes noies ja estan rebent cada cap de setmana doncs, una mitja de 20 grups i a partir del dia següent de tancar l'acord, no? I de dir, doncs mira, seran aquestes rutes tal, 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 i ja està, no? O sigui, hi ha molts negocis que s'estan creant gràcies a internet. I després un altre gran avantatge que té internet és que és un gran I+D, investigació i desenvolupament.
Sí, allò que és.
Perquè tothom ens copiem a internet.
Us han copiat a vosaltres? Us han copiat?
Tant, sí? I nosaltres copiem contínuament. Això és el bo. Perquè contínuament estàs millorant.
Veus
estàs veient
un, veus
com ho fa un, com ho fa l'altre, i això, i mira que és interessant això que han fet.
Quin és el futur? De tot això.
És apassionant el futur. No sé quin serà el futur, ningú ho sap. Però el que sí que és cert és que els canvis seran molt ràpids, pantalles per tot arreu.
Sí?
Aquí els que es forraran seran els oftalmòlegs, com no ens cuidem.
Ara ho has dit, em sembla. Ara ho has dit.
I el que és cert és que la gran virtut és que internet serà el que nosaltres decidim que sigui. I la gran virtut també és que quan tu t'ho imagines i ho fas, a internet a lo millor passen un parell de dies. Des de que tu dius, escolta, i per què no la meva pàgina web en comptes de blava pot ser verda? Doncs pum, fas un clic i és verda. Per què en comptes de vendre ara doncs això, per què no venem aquesta altra cosa? Doncs a cap d'un parell de dies ja tens els resultats, ja veus si aquell producte funciona o no funciona. O sigui, és tan flexible, és tan creativa, i tens els resultats al cap de 2 o 3 dies o 4 o el que sigui.
Exacte.
Que serà el que nosaltres ens
imaginem.
Ens farà
tot més ràpid, això fins i tot ens farà augmentar el nivell de neuronal del nostre cervell, que diuen que utilitzem un 2%, al final l'haurem d'utilitzar més, i el dit aquest llarg, el pulgar, no? El polze, es diu? O com es diu això? Gemma, tu que en saps. No, polze, eh? Se'ns farà més llarg per apretar les tecles del mòbil. Bueno, ara serà tot com voz. Vull dir que també se'ns desenvoluparan allò, se'ns desenvoluparan les cordes vocals, eh? Bueno, un plaer tenir-te aquí.
Gràcies.
Jo crec, no sé quan portem, potser portem 3 hores parlant, però és que, clar, és un tema tan apassionant. Jo et convido ja des d'aquí a tornar un altre dia, que parlem només d'internet, que parlem, fer una taula rodona amb diferents, no?, diferents persones, amb diferents, alguna entitat, que ens parli una mica també d'aquest tema, i agrair-te molt que hagis vingut fins aquí, i que ara hauràs de tornar, ja són pràcticament les 11 de la nit, i clar, pobret, haurà d'agafar escotxa i anar cap a Barcelona, que vius allà, no?, amb els teus 5 fills per poder dedicar aquesta mitja hora de qualitat, no?, perquè escolta, pobre, i la dona també, suposo que li dones més de mitja hora a la dona, no?, perquè,
home,
escolta,
la dona li don tot.
Tot, veus que bé, quina sort, eh? Doncs escolta, m'has dit que ens faries algun regalet, no?,
doncs sí.
Soc dolent, eh?
No, i
ja
fa molta il·lusió.
Ja que l'hem portat aquí, escolta, que ens faci un regalet, això, no? Clar, no?
Em fa molta il·lusió. Hi ha unes caixes que són unes caixes regals que ara acabem de llançar, i em fa molta il·lusió, doncs, que de fet és sou els primers que ho tindreu.
Però què dius?
Sí, home, sí. I sí, perquè els vam estrenar ahir, i ja és una caixa regal, amb l'avantatge de que doncs, allò que d'alguna manera són uns diners que et pots gastar doncs, a atrapa.com i ho pots canviar pel que vulguis, doncs, per un sopar o per un hotel o pel que vulguis.
Escolta, primícia mundial, nois? Primer a Sant Celoni, eh? Que ria el resto d'Espanya, les ràdios i tothom. Escolta, els primers de tot, la ràdio municipal, nosaltres del Baix Montseny, aquesta comarca de hobbits i de magos i elfos i enanos, nosaltres aquí tenim la primícia. Ha vingut el senyor Atrapa-lo i ens ha vingut a portar un regalet. Escolta, això és un gran... Explica'm més, perquè t'he tallat una mica.
Té molta gràcia perquè és una caixa.
Maco, nois, maco, eh?
Tranquil·la, iaia, ja li donaré després el sopar. Perdona, continua.
I que a més porta, doncs, el que és un codi, vale, perquè després et connectis a internet, bueno, a atrapa.com i ho puguis canviar. I a més, si tens un iPhone o un Android o un iPad, vale, un dispositiu del...
Todos són palabrotes, això, no? No us estem insultant, eh? Són marques de coses, això, no?
Doncs tindràs una experiència de realitat... augmentada o realitat virtual, com vulguis dir, realitat augmentada, en la qual tu veus el que seria doncs, el vale d'Atrapa-lo, però veus una altra cosa que és virtual i que pots interactuar amb ella.
Què és?
Jo crec que és interessant.
Ah, no,
que...
ho expliquem. Que ho provi la gent, no? No diem
sí,
res, no?
Sí, bueno, o que es connectin a atrapa.com i que donin a la... la secció de regals i allà veuran un vídeo.
Ah, molt bé. I escolta, què ens deixes a nosaltres? Va, fem algun concurs o fem alguna cosa, Gemma. Què podem fer amb la gent perquè es guanyi un vale d'aquests? Quants ens dones de vales? Un parell? Un parell de vales d'aquests
de trapa? Un parell de vales.
Sí? I de què estem parlant? De què són els vales? De què són? Ah, bueno, has dit que els pots canviar pel que vulguis,
sí,
no?
Sí, doncs potser podem fer un de, no sé, un primer premi i un segon premi, vols?
O dos iguals. Dos iguals. Dos vales iguals. Un sorteig entre els primers que... Va.
Dos vales de 30 euros.
Dos vales de 30 euros, que els pots canviar per un sopar o per un... Sí, què et sembla? Què?
Sí, bueno, es pot canviar per entrades.
Per entrades també de teatre, ara que hi ha moltes coses, els miserables, perquè tot esto pues, ha de ser a través de trapa. Bueno,
O també el que pots fer és dir, doncs mira, m'escapo aquest cada setmana i tinc aquí un 30 euros que m'ho financia a trapa.
Doncs ja ho heu sentit. Porinots, estaquinots, estimats amics del Baix Montseny, tenim dos vales de 30 euros de trapalo.com que ens regala aquí el director de màrqueting de Trapalo, que ens ha vingut a veure. I va, com ho fem això, Gemma? Mira, sortegem dos vals de Trapalo de 30 euros cadascun dels vals, molt bé, entre les persones que ens envien un correu a radio@sansaloni.cat, és que se me lengua la traba. radio@sansaloni.cat. Ens envieu un correu amb la resposta a la següent pregunta. On es va fundar atrapalo.com? On? Amb una església, amb un, jo què sé, al mig del carrer, amb un bar, amb un, en fi, on? I si contesteu, si doneu la resposta com Déu mana, ja riu la Gemma, ja diu, no, tu no pots participar, no pots participar. Això seria una mica com, no, només la gent de fora. Dos vales de 30 euros cadascun. Aquí ens envia correu, sortejarem entre aquestes persones amb la resposta a la pregunta. On es va fundar atrapalo.com? D'acord? Ja està. No hi ha res més que dir. I així acomiadem el nostre programa d'avui del 28 de febrer, recordant aquella entrevista del 27 de desembre, que fa dos mesos, amb en Nacho Sala, que va ser, vam estar aquí 45 minuts parlant, i, una meravella. Llavors, recuperem el sorteig dels dos vales de 30 euros, que els tenim, i ja sabeu què heu de fer, I no ens deixeu en mal lugar, perquè si no, no tornarem mai més, escolta, a regalar-nos res, A veure si poseu una mica d'atenció, nois, que ens esteu escoltant, d'acord? Estimats bolets del Baix Montseny, de la nostra comarca, de hòbits i de enanos i de éssers estranys, de ben segur que coneixeu les representacions de la passió de la vila d'Esparreguera, que posen escena des de fa més de 400 anys, És un espectacle d'un valor excepcional, reconegut arreu i que ha estat declarat d'interès nacional.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 4 de març fins l'1 de maig i el dissabte 14 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Doncs ja ho sabeu, i si no us heu enterat, per això estem aquí fent cobrint, es diu, no sé si és aquesta la paraula que es diu, estem cobrint amb un públic multireportatge, això de la passió d'Esparreguera, perquè, escolta, mira, independentment de que creguis o no creguis aquestes coses i que cadascú tingui... Això forma part de la nostra història de la humanitat i és una cosa que s'està fent amb teatre i que val la pena veure, perquè realment, escolta, 5 hores, Val la pena anar a veure-ho, això, val la pena, perquè sempre tot el que sigui espectacle i teatre, amb música bona, amb text bo, amb actors, que aquí són molts amateurs, que estan fent tot l'any, ho estan preparant, doncs escolta, això s'ha de veure. O sigui que avui tenim en Jaume Navarro, que ara el trucarem, ara la Gemma està picant pedra i està averiguant a veure on estan les línies telefòniques, a veure si l'Ajuntament ens les ha posat o no. Treurem el telèfon, que tenim un telèfon amb uns números grans, perquè nosaltres que estem som miopes i hipermètropes i tenim totes les enfermetats dels ulls, que se'm va caure la retina l'altre dia, la vaig estar perseguint per la plaça de la Vila. Escolta, gràcies a Déu que me la va agafar i la va portar rodant fins a l'estudi i me la vaig tornar a posar. Doncs trucarem al Jaume Navarro, que ja ens està esperant per explicar-nos, perquè, encara que no ho cregueu, és el Sant Pere d'aquest any, eh? Ha fet molts personatges, porta 40 anys fent d'actor a La Passió d'Esparreguera, 40 anys, i encara li queden 40 més, però avui parlarem amb ell, que ens expliqui ahir de primera mà, que ens faci 5 cèntims de què ha estat per ell, per la seva vida, què significa tot això de La Passió d'Esparreguera, com estan portant el tema de la direcció, que sé que és complicat perquè són entre 300 i 400 actors, ballarins, cantants, de tot, en fi. Ara el truquem. A veure, Gemma, posa'm en contacte amb aquest senyor tan maco, en Jaume Navarro, ladies and gentlemen.
Digui'm.
Hola, bona nit amb en Jaume Navarro, sisplau.
Hola, bon dia, jo sóc jo mateix.
Hola, sóc en Queco Pujol, com estem?
Molt bé.
Doncs mira, trucàvem per fer-te unes preguntetes en relació a La Passió d'Esparreguera, que ens expliquessis una mica quina és la teva tasca, que em sembla que fas d'actor, però també estàs a l'equip de direcció, no? Havíem comentat.
Pues sí, som un grup de 5 actors que aquest any hem agafat la direcció. I dos d'ells són dues noies que, a més a més, elles són professionals, vull dir que van estudiar la carrera a l'Institut del Teatre.
Exacte, em sembla que la Meritxell, no, Sabater, que vam estar parlant amb ella la setmana passada.
La Meritxell i la Maria Coll doncs s'hi dediquen i, entre altres coses, doncs fan cursos i tallers de teatre. I bé, doncs aquest any el que vam incorporar és que a octubre i novembre doncs vam fer uns tallers que van passar més de 80 persones per intentar millorar el nivell interpretatiu, sobretot dels personatges secundaris. No?
Esclar.
Llavors es van organitzar doncs cursos de veu per projectar la veu, degut a que el nostre teatre és tan gran, doncs implica que hem de sacrificar a vegades matisos a l'hora d'interpretar i projectar bé la veu.
Esclar, perquè a més no feu servir microfonia, bueno, microfonia d'ambient, però no feu servir allò que fan ara, que posen els micròfons aquests de headset, no?
Correcte, sí. No tenim pressupost.
No, però aquest és el teatre de veritat. Això ho comentàvem amb la Meritxell Sabater, no? Que és el teatre que declamar, no? Allò que
sí, sempre... Sí, realment és així, que això ens porta alguns inconvenients els que fa tants anys que fem La Passió, perquè quan fem teatre de petit format doncs llavors hem de canviar de registre. Però clar, l'espectacle de La Passió comporta això, que has de projectar molt bé la veu perquè et sentin els 1.700 espectadors.
Déu-n'hi-do, és que són uns quants. Tu fas de Sant Pere, si no m'equivoco.
Sí, actualment faig de Sant Pere.
Però has fet més altres personatges abans.
Sí, la veritat és que porto més de 40 anys a La Passió, sí, i la veritat és que he tingut la sort de fer molts, molts papers. Doncs vaig començar fent l'apòstol més jove, Sant Joan vaig fer de Centurió, vaig fer de Jesucrist 9 temporades,
ostres.
Després vaig fer el Judes 15 anys...
Quin és el personatge que més el que més t'ha agradat fer o el que més has trobat, no sé, quin és el que més t'ha agradat a tu de fer?
Doncs bé... El
que t'ha suposat un repte o... M'imagino que Jesús, fer de Jesús, m'imagino que ha estat el que més o què?
Doncs mira, no.
Clar, no, perquè això és el que pensarà la gent, que dirà, home, és el que més, potser pot ser més el repte més gran, no?, d'haver de fer de Jesús,
sí,
però potser hi ha altres.
Sí, fer de Jesús és un personatge com molt transcendental i impressionant i em va enriquir molt, però...
Potser Sant Pere, o Sant Pere o Judes?
No, Sant Pere diria que no, però el Judes és un paper fantàstic, sí.
Clar.
Sí, sí. Sí, sobretot perquè treus un registre les contradiccions de la persona.
El dubte.
I el dubte, la bogeria, bueno, pues, el treball que es va fer pues, perquè una persona arribi a suïcidar-se, pues, va estar molt bé. Però bueno, em quedo amb el Jesús perquè és el més complet, és molt transcendental, la veritat. No sabria què dir-te, entre el Jesús i el Judes.
Clar, suposo que el Judes té una evolució que també doncs, et permet de tocar diferents registres. Jesús, doncs clar, és una mica doncs, el que coneixem com... Bueno, clar, és perfecte de principi a fi, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, no permet a l'actor tants matisos, perquè és un personatge com molt diví i molt tipificat, oi?
Clar.
En canvi, el Judas es permet altres lectures. Per exemple, pues, bueno, el podem pintar d'usurer o d'avar o d'aquestes qüestions, i en canvi nosaltres, quan vam treballar el personatge, en el meu cas, vam treballar més la contradicció, l'enveja, el dubte, i fins i tot que, pues, bueno, vam treballar més... doncs com si el manipulessin, el poder el va manipular
no,
i el va
utilitzar. No hi ha un Judas bo inicial, llavors? No es comença per aquí?
Sí, la veritat és que jo vaig jugar aquesta carta, de dir, bé, d'entrada a la vida pública de Jesús, el Judas era un seguidor fervent i molt implicat, i a mesura que passaven els aconteixements, pues el van engatussar, el poder el va utilitzar en contra de Jesús. Aquesta és la imatge que vam voler donar, no?
Clar,
que
no.
Jugava. Però clar, el meu company, l'altre que ho interpreta, el que feia és, pues no, ja era un personatge com més dolent, més diferenciat del grup, etc. No?
O sigui que teníeu certa llibertat, llavors, en aquest sentit, a l'hora de la direcció, de decidir una mica el personatge cap a on el podeu portar, no?
Bé, depèn del personatge, ja t'he dit. En el cas del Jesús, no podem fer masses invents, tot i que cada actor hi posa la seva personalitat, evidentment, no? Però bueno, t'has de cenyir d'entrada, el propi text et porta cap a una manera de ser. Però sí que n'hi ha que sí, que l'actor hi pot incorporar certs matisos, no?
No, és clar, és un camp que és etern. A més, vull dir que, clar, de tants anys, jo m'imagino que també el text va també, pues, es fan modificacions, m'imagino, també, no? En algun cas, o s'aguanta el mateix guió?
A veure, sempre ens basem en un text d'un poeta local que s'està interpretant des dels anys 60, però era tan ric i tan extens aquell text que el que hem fet, les diferents direccions l'han anat escapçant per trobar més agilitat. És diferent la passió que fèiem als anys 60 a la que estem fent ara.
No, esclar, també guanyar... els canvis canvien. O sigui, també els canvis una mica polítics o econòmics o socials de del poble o de la regió també accentuen aquests temes en el nivell de guió o a nivell musical o a nivell de bueno, vestuari, no? Perquè vestuari m'imagino que sempre, clar, és orientat, doncs, una mica segons l'època, no? Però,
també el vestuari ha canviat. Si t'hi fixes, també amb aquestes grans produccions americanes que feien Vides de Jesús, pues, hi havia molta coloraina, i en canvi les últimes pel·lícules de Jesús, sigui la d'aquesta del Mel Gibson o la del Fefieli, ja juguen amb colors més ocres, més pastels.
Exacte.
I nosaltres hem seguit també aquesta evolució, vull dir, de fotos antigues que hi havia ratllats i colors molt vius, doncs nosaltres també hem jugat amb aquesta gamma de colors més naturals de la terra, més pastels.
Exacte, no?
Més
i amb la túnica unicolor, no? Perquè, de fet, m'imagino que devia ser així. No?
Exacte.
Una túnica aquella sense costura, no? Aquella tan famosa, doncs, però d'una peça, no? D'un color, no? I una darrera pregunta que et volia fer és què t'ha portat a tu fer la passió d'Esparreguera tants anys? Què és el que t'ha aportat?
Moltíssimes satisfaccions. En primer lloc, perquè per un actor amateur, com és el meu cas, que per les circumstàncies jo no em vaig dedicar a fer teatre professional, tot i que m'hagués agradat, doncs per mi és una satisfacció dedicar-me professionalment a una cosa i gaudir de la meva afició a sobre amb unes instal·lacions com les que tenim allà i amb un públic tan divers i tan extens, no? Llavors, el teatre m'ha donat seguretat, satisfacció, m'ha permès fins i tot participar en una pel·lícula, coses que si no hagués estat per la passió, pues no hagués gaudit.
Clar, no haguessis gaudit,
això. I sobretot l'ambient, els amics del teatre són especials. Perquè,
clar, això, a més, uneix molt, m'imagino, no? Aquests
molt,
equips.
Molt, perquè hi ha moltes emocions i les emocions surten i llavors es viu tot molt, molt intensament. Llavors, esclar, m'ha donat molt, moltíssim. La veritat és que ha complementat la meva vida.
O sigui, que et veus també 40 anys més fent-ho.
Ah, sí. Jo, bueno, sí. Ja tenim actors de 92 anys actualment encara. O sigui que, de moment, jo em sento molt còmode, em sento molt realitzat i aquest any, que a més estem portant la direcció amb un grup que ens entenem molt bé, doncs és fantàstic.
Doncs escolta, us felicito, enhorabona, ja us dic des d'aquí molta merda, que és el que es diu sempre en el món aquest del teatre. I bueno, a veure si tenim l'oportunitat d'anar-vos a veure. Ja sabeu que estem fent-lo de repartint aquests premis setmanals per anar a veure La Passió, que consisteix en una entrada, amb això. I farem una pregunta als nostres oients sobre aquesta entrevista que hem mantingut amb tu, Jaume. I bueno, desitgem, ja et dic, molta merda, endavant. I molts anys de passió i gràcies, perquè ja dic, manteniu viva una gran tradició de teatre i de cultura que és molt important aquí a la nostra terra. Moltes gràcies,
molt
Jaume, per...
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bueno, estimats habitants de les terres del Baix Montseny, estimats rèptils, anem a fer-vos la pregunta de la setmana en relació a La Passió d'Esparreguera, eh? No es fan espàrrecs allà, no estem parlant d'això. Estem parlant del Teatre de la Passió d'Esparreguera. Bueno, quina és la pregunta? A veure, aquí la tinc per aquí. A veure, perquè tinc moltes, m'han enviat moltes. Ah, fes moltes preguntes! Vinga, vamos a ver. Seria, fins a quina edat els nens tenen l'entrada gratuïta acompanyats d'un adult a La Passió d'Esparreguera? Fins a quina edat? O sigui, no sé, si són nens, clar, fins on comença la infància, no? Des del neonato, eh? No neonato Carlson, no. Neonato, no? No Leonardo, eh? Fins a quina edat? A veure, on s'acaba? Quin és el límit? Als 5 anys? Als 6? Als 7? Als 8? Als 9? Als 10 anys? Als 11? Als 12? A veure. Clar, si endevineu quina és... La Gemma s'està allà, està, no pot més. Envieu un correu a radio@santceloni.cat i envieu la resposta, eh? O sigui, ja ho sabeu. Envieu aquesta resposta i guanyareu una entrada a... per veure La Passió d'aquesta setmana, i si no, també podeu guanyar un menú a un dels restaurants que col·laboren amb La Passió.
Vols callar, què? Que escolta't una vegada aquí parlant tant, si encara els hi diràs la resposta d'això de La Passió d'Esparreguera. Escolta, que no tens professionalitat ni res, home, va, vés a fotre un altre cafè, home. Bueno, ara ja em quedo sola perquè el Paco Jones ja no em veu veure, no sé què està passant, a veure si la setmana que ve tinc problemes o alguna cosa, jo què sé. Jo puc anar a veure i anar a fer una altra sortideta d'aquestes que fem a l'incert, que ens va molt bé a ballar una mica i a tocar les caramboles, ai, és que ho trobo molt a faltar. Bueno! Estimats habitants de les terres del Baix Montseny, petits desgraciats i rèptils, així és com se'n va el queco a prendre un cafè. Jo m'acomiado de tots vosaltres i acomiado el programa, així que ja ho sabeu. Una bona feina i un forat per l'eina. Au, posa't i fulles.
Estimat habitant de la terra del Baix Montseny, cada dimarts a les 22 hores i fins que la mort ens separi, podràs escoltar el programa que estaves esperant. Posa't i fulles!
Una teràpia ecològica contra l'avorriment. Humor, música, entrebèsties, seccions boges i agenda del Baix Montsec.
Un programa conduït per en Queco Pujol.
Qui és aquest, si no el coneix ningú?
Ja saps, si no t'agrada... Posa-t'hi fulles!
I quan es fa això?
A veure, tots els dimarts a partir de les 10 de la nit.
Posa-t'hi fulles!